Estàs estupenda, Carme.
Moltes gràcies. Tu sempre que em mires amb ulls...
Jo et miro amb els millors ulls del món, això
ja
és veritat.
Ja ho sé.
Però la perruquera ho ha encertat aquesta vegada, eh?
Pues
m'agrada el tall de cabell que portes i el color, fantàstic, també.
Li penso trucar i dir-li.
Molt bé. Com estàs?
Bé, bé, gràcies a Déu, bé.
T'has quedat de titular, avui?
Avui sí, mira. És igual, però és el que et dic jo. També els que surten de la banqueta també ho fan molt bé.
Molt bé. Avui tenim dues tietes noves. Bueno, una ja va venir fa un temps, Eva. Hola, sí. Com estàs? Bona
molt
tarda.
Bé, tu?
És l'Eva Vives, com va la vida?
Sí, molt bé, molt
sí?
bé.
Sí, recordàvem moltes coses de tu. Ens vas venir a veure ja sí. fa uns mesos, diríem, no?
Sí, però com coincidia amb la meva classe, no podia vindre.
La teva classe de...
De claqué.
Que guai, a mi, jo sóc tan fan d'això del claqué, ha de ser tan bonic, no?
Sí, és molt maco, sí,
sí eh?
La veritat que sí. Que passa bé. Que no puc practicar-ho a casa, perquè...
Els veïns de baix,
és
no?
És complicat, sí.
O sigui, tu t'imagines un dia que arribes i et trobes el veïna de dalt o el veí
sí,
de dalt que diu, vinc a apuntar-me un curs de claqué. No? És com un cobriment de cor que t'agafa en aquell moment, no? I tenim avui estrenant-se amb nosaltres la Dolors. Hola, Dolors, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
La Dolors Álvarez, explica'ns sí. qui ets.
Pues sóc amiga de la Eva.
Ah, molt bé. Balles claqué, també?
No, ella ho fa molt bé.
Ella
no,
fa molt bé. Tu què jo, fas? Tu què et dediques?
Jo, música.
Ah, música?
Ella balla, jo, música. Jo sí? canto.
Ah, tu cantes?
I m'agrada dibuixar també molt.
Ah, molt bé, molt sí. bé, molt bé.
I... Sóc mestra, vull dir que...
Que bé, no?
Sí.
Perfecte. I t'agrada xerrar una mica?
També, una mica.
Aquí hem de xerrar.
Perfecte.
Ara, no? Avui tenim una de coses. Avui tenim... parlem de cases, parlem de platges, parlem dels horòscops.
Això m'encanta.
Ah, sí, aquí us agrada?
Sí.
Jo us
sí.
dic que jo ja no m'ho crec. Ja, o sigui, bueno, comencem pel començament, jo no m'ho crec. Ni els tarots, ni aquella... Jo no m'ho crec, tot això. No? No?
Bueno, jo només m'ho crec, ara ho deia, quan... Quan surten coses
quan
bones,
dic,
mira, això m'ho crec.
Quan surten què? Coses
què? Coses bones a l'horòscop. Quan és dolent, m'interessa.
Ah, positiva,
diu, va aparecer
sí.
l'amor de tu vida. Diu, veus com sí que té raó, això, no? Està bé, eh? No? Mira, sí, és així, no? Núria Ros, bona tarda, Núria.
Hola, bona tarda.
No anem a parlar d'astres, vaja, no ho sé. Anem a parlar, com sempre, de les coses destacades dels diaris digitals, o si més no, aquelles que li criden l'atenció a la Núria. Per on va la cosa avui, Núria?
Mira, doncs, avui us començo explicant que han descobert el que a hores d'ara és considerat com el nenúfar més gran del món. Tal com podem llegir avui a la majoria de portals digitals, la troballa s'ha identificat al Regne Unit, concretament als Jardins Botànics de Kew, i el nenúfar conté fulles que poden arribar a fer ni més ni menys que uns 3 metres.
Uh-huh.
Per ser més exactes, la mida d'aquest nenúfar gegant pot arribar en estat salvatge, superar els 3,2 metres, i per si fos poc, cadascuna de les seves flors, que per cert passen del blanc al rosa i només s'obren durant la nit, poden arribar a ser tan grosses com el cap doncs, de qualsevol persona que està aquí a l'estudi o que ens està escoltant.
Ja veus.
A tot això, el que també cal dir és que la planta és originària d'una única conca fluvial de l'Amazones, a la selva boliviana, coneguda sota el nom Llanos de Moixos, i és per això doncs, que l'han batejat amb el nom Victoria Boliviana. Per tant, avui podem dir que Victoria Boliviana ja és considerat com el nenúfar més gran del món i que si algun oient el vol veure pot entrar al nostre Twitter, @totanirabastel, i disfrutar-lo.
Sona com a actriu de Clabrot, no? Sí. Victoria Boliviana. Hola, soy Victoria Boliviana, no? És bonic,
sí, sí.
No? És bonic.
Molt
què
suggerent.
Més? Què, perdó?
És molt suggerent.
És molt suggerent, absolutament. Què més, Núria?
Doncs avui els digitals també parlen del marisc i molta atenció a totes les persones que en mengin o els hi agradi. Perquè un grup d'investigació de la Universitat Rovira i Virgili ha arribat a la conclusió que, de mitjana...
Has dit Rovira i Virgili. Que, clar, clar, si hem d'anar en compte...
Exacte. Doncs sí, sí, sí,
és
va
Rovira
perfecte.
I Virgili. Està molt ben trobada, aquesta.
Ha arribat a la conclusió que, de mitjana, els adults consumeixen uns 8.100 microplàstics cada any amb només la ingesta de musclos, ostres, cargols marins, escopinyes o navalles.
Ostres.
De fet, aquest estudi també ha confirmat que les ostres i els musclos són els aliments que més microplàstics concentren, entre uns 19 i uns 23 per individu, i és per això que només amb el consum de mol·luscs qualsevol persona doncs, podria arribar a ingerir fins a 20.000 microplàstics a l'any. A tot això, segons els experts, un dels motius de l'acumulació de microplàstics serien les fibres doncs, que les rentadores no arriben a filtrar i que acaben al mar, com per exemple doncs, la roba feta amb fibres artificials com el polièster. D'aquesta manera, les fibres més abundants que podem trobar als mol·luscos són de polièster i de cel·lulosa sintètica procedent de la roba i de mida inferior a un mil·límetre. I avui, per acabar, ho fem amb una notícia que confirma una vegada més que la tecnologia pot salvar vides. I per què us dic això? Doncs perquè un dron ha permès rescatar amb vida a un jove que havia quedat atrapat per les fortes onades i els corrents marins que hi havia divendres a la tarda a la platja del Port de Sagunt, al País Valencià.
Mm-hmm. Havíeu conegut la notícia?
Sí.
És impressionant, eh?
Sí. Tant.
Sí, és absolutament impressionant. Gràcies, Núria.
A vosaltres.
Perquè sembla ser que el noi, efectivament, estava a l'aigua, no? Estava passant-ho molt malament. Un dron el va localitzar. Des de l'aire li van llançar l'armilla, una armilla salvavides, no? Sí. I gràcies a això el nano va poder aguantar. Realment, i poc més tard arribaven dues motos aquàtiques i el podien recollir. És espectacular, no, Dolors? Espectacular.
Doncs sí, la veritat, que passi això i que el puguin salvar amb tanta rapidesa, no?
Ens acompanya, fixeu-vos, teniu al telèfon el CEO i cofundador de l'empresa de la que era aquest dron. Es diu General Drones, Adrián Plazas. Què tal, Adrián? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
És alucinante esta noticia, ¿eh?
Desde luego que sí.
Lo digo porque, claro, tenemos la imagen, Adrián, de que los drones son casi un juego y en realidad empezamos a darnos cuenta de las grandes aplicaciones que pueden llevar a tener, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, es una aplicación en la que venimos trabajando desde el año 2015. Fruto de la experiencia también que Enrique y yo, mi socio fundador, tenemos en el mundo del salvamento, en el cual hemos pertenecido muchos años. Y creíamos, y a día de hoy creemos fielmente, en que podemos ayudar mucho a los equipos de salvamento, y este es un claro ejemplo con lo que pasó el viernes con este niño que se encontraba completamente al límite, ¿no?, de ser ahogado.
Cuéntanos cómo funciona todo esto. Hablas de una aplicación, cuéntanos un poco.
Pues cuando nació en 2015 decidimos utilizar drones en el mundo del salvamento porque a nosotros se nos murió una mujer en similares características a los niños, no llegamos a tiempo. Por lo tanto, decidimos diseñar un dron que pudiera aguantar las condiciones climatológicas en las que nos encontramos en la playa, tanto por el fuerte viento como la exposición al sol, la humedad y demás, ¿no? Entonces, el dron se sitúa normalmente al lado de la moto acuática, en la playa, cerca de la orilla, está inmerso dentro del equipo de salvamento, por lo tanto, hay un piloto de dron que está en horario del servicio, de salvamento y socorrismo, con una emisora, tanto escucha todo lo que sucede en la playa, ¿no? Si alguno de los socorristas que están en las distintas torres perciben un problema, una persona que se encuentra en dificultades en el medio acuático, se activa la voz de alarma, el jefe de playas coordina los medios y el dron sale inmediatamente en menos de 5 segundos desde que se recibe la llamada. Por lo tanto, es un medio muy rápido que recorta el tiempo de actuación que hasta el día de hoy teníamos. Hasta el día de hoy, me explico, es con una moto de agua, ¿no? ¿Me ibas a preguntar?
Sí, no. Te iba a decir, si faltaba que alguien le conociese este asunto, desde luego, afortunadamente, porque la buena acción de este dron ha llevado esta información a todas las portadas. Me imagino que en las últimas horas habéis recibido llamadas de todo tipo, ¿no?
Totalmente. Además, habíamos tenido buenas repercusiones mediáticas en el pasado, pero como en esta ocasión nunca.
Claro.
Hemos llegado a todos los rincones de España, pero además medios de comunicación a nivel europeo se han puesto en contacto con nosotros para hacernos reportajes. Y es cierto lo que comentas, que estamos pudiendo llevar esta tecnología o este tipo de servicio, ¿no?, con los socorristas a ser conocido en cualquier rincón.
Claro. La más absoluta enhorabuena y enhorabuena también por los éxitos que esto os va a conllevar segurísimo. Muchas gracias, de verdad, por estar hoy con nosotros y compartirlo con la gente de Radio Estel. Gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. És al·lucinant, no?, perquè sovint parlem de la tecnologia com tal. Ara fa una estona parlàvem amb Francesc Torralba de l'ètica de l'algoritme, no?, aquelles coses que d'alguna manera la xarxa sap quan nosaltres ens connectem i ens adonem que la tecnologia té coses més dolentes, però com acabem d'evidenciar, Eva, coses molt bones.
Molt bones, no? Sí.
Què us ha semblat això?
Fantàstic. Mira, jo me'n recordo que un dia a los lagos de Covadonga un home va caure i bueno, fins que ara començaven amb el mòbil, sort del mòbil, perquè llavors es va poder avisar a la guàrdia. Sí, no? Però si no, amb aquestes coses, doncs, és un avantatge molt gran.
Al·lucinant, Carme?
Molt més ràpid.
Jo quan el vaig sentir-ho ja, vull dir, ja em vaig esferir. El que passa és que vaig donar gràcies, a dir, menys mal que la tècnica serveix, vull dir que les coses això, serveixen per coses bones, perquè sempre l'estem criticant, que si per fer-nos mal, per fer-nos no, aquesta i en poden, com aquesta, que en poden fer-ne moltes.
Ja veus.
Totes les que en vulguin.
Ens treuen la tecnologia, Dolors, per un parell de dies ens tornem bojos. No?
Bueno, bojos no ho sé, però...
Bojos segur, ja t'ho dic jo ara.
Hi ha alguns que sí, potser es tornarien bojos.
Home, anem tot el
no
dia...
No poden viure.
Amb el telèfon a la mà, sí, amb l'ordinador, arribem... No, tot plegat, no? Tot plegat. Tot. Mira, el Ferran, si li triguessin la tecnologia, es tornaria boig. Mira, ha arribat i qui és el primer que ha fet?
Posar la tableta.
L'ordinador directament. Ferran Font, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
El Ferran Font és el director d'estudis de pisos.com. L'hem convidat perquè volíem parlar dels pisos d'abans i dels pisos d'ara. De com eren els pisos d'abans i com són els pisos d'ara. Que hi ha una mica de canvi, no, Ferran?
Sí, de fet, depèn de, quan, de què ens referim abans i ara, però sí, sí que és veritat que, per exemple, si tirem 40 o 50 anys enrere, i sobretot si ens centrem a el que podies trobar a Barcelona, i especialment al centre de Barcelona, sí que ha canviat molt. Hi havia pisos molt més grans abans, on, per exemple, hi havia més membres d'una família, o sigui, la unitat familiar també ha anat canviant. De fet, tot ha anat evolucionant, i per tant ha anat evolucionant no només com som nosaltres, sinó també què busquem. Quan busquem doncs, una casa, un habitatge doncs, per formar una nova llar. Llavors, com deia, això ha anat evolucionant amb el temps i ha sigut especialment cridaner què ha passat amb què busquem a l'habitatge durant l'època del Covid. De fet, durant l'època del Covid i especialment, o sobretot, perquè vam estar tancats a casa, el que ens ha passat és que buscàvem tots, ostres, vull un habitatge que tingui
Terrassa. O jardí. Crec que, no, Terrassa o alguna cosa de sortir,
sí,
no?
Terrassa, jardí, alguna cosa que em toqui l'aire. El que sí que és veritat és que és molt difícil trobar aquest tipus de pis, per exemple, dintre Barcelona, i per tant, què va passar? Tothom va començar a buscar pisos a aquelles zones que limiten en Barcelona. Això què significa? Significa
que han pujat els preus a tot
arreu. Però, exacte, però aquesta és una conseqüència directa. Si hi ha molta gent que busca allò que està a prop de Barcelona, doncs, òbviament, doncs té una conseqüència que anar a preus.
És veritat, no hem parlat d'això, eh? No hem parlat amb vosaltres, no hem parlat va anar la pandèmia i el tancament a casa.
És ben veritat, no es va parlar. Jo tinc un piset petit perquè vull donar dos balcons, però és el que deia, veia els alçades i deia, jo també m'agradaria tindre una terrassa com tenen aquests, però bueno, de
però
moment...
La cosa maca, jo no sé vosaltres si us va passar, és que jo em vaig començar a saludar amb els veïns d'altres edificis.
Ah, jo també.
És una cosa que no havia passat mai, no? Eva, no ho sé, tu en el teu cas? Tu no,
tampoc.
Tu no saludaves als veïns?
Bueno, de
nosaltres
davant,
sí. Nosaltres ens fèiem adéu amb el... Fantàstic, no?
A mi em va agafar que m'acabava de canviar de pis, llavors... Ah. Em vaig trobar una situació nova amb tot, en la pandèmia i amb tot.
Tenies espai per sortir fora o...?
Sí, bueno, sí, té dos balconets.
Balconets, bueno, com a mínim surts fora. I tu, Dolors, què tal?
Jo molt bé, perquè jo en aquest sentit privilegiada, perquè visc en una casa i teníem jardí.
Oh,
llavors, bueno, no em puc queixar, la veritat.
Veus, tothom ha volgut ser la Dolors.
Sí, ara sí.
Ens havíem canviat 4 anys, abans, o sigui, un parell d'anys abans.
És així. De fet, això ha passat durant l'època del confinament, va passar això, vull dir que tothom buscava doncs, un pis amb jardí o una casa amb jardí, etcètera. Llavors, això ha canviat una altra vegada. Això després del confinament hem tornat a buscar doncs, un lloc que sigui cèntric i bàsicament això és conseqüència de primer que hem normalitzat una mica tot, s'ha reactivat l'activitat econòmica, s'ha reactivat l'activitat turística en general, els nens, els joves han tornat a l'escola, a la universitat, etcètera, però sobretot les expectatives que teníem d'implementació del teletreball no han sigut, no s'han complert. O sigui, òbviament sí que hi ha teletreball, però no hi ha el 100% teletreball a tantes empreses com creiem que hi hauria. I, per tant, la gent ha de tornar a viure als centres de grans capitals. I això, la concentració en grans capitals és un efecte que no només passa aquí, no només passa a Catalunya, no només passa a Espanya, sinó que passa a Europa, passa a la resta del món. O sigui, cada vegada vivim en ciutats més grans i deixem oblidats d'uns altres zones.
Clar, i això significa aleshores que primer vam pujar al preu de fora i ha tornat a pujar al preu de dintre, no?
És així. De fet, vam estar veient com l'evolució del preu es moderava bastant, sobretot comparativament al que passava en grans capitals, però sí que veiem que a dia d'avui, per una banda, les xifres que tenim a pisos.com ja diuen que a Barcelona, a Madrid, a València, a Màlaga, per exemple, ciutats, diguéssim, que són focus o que són imants i que són pols d'atracció per la gent en general, doncs aquestes capitals ja estan pujant preus d'oferta, preus que tenim a pisos.com, ja estan pujant al voltant o superant inclús el 10%. En canvi, si ens n'anem a les dades de la Generalitat, que van una mica més de mora, o sigui, estem parlant de dades del primer trimestre d'aquest any, estaríem parlant que a la ciutat de Barcelona ja estem al voltant dels 4.300 i escaig euros metre quadrat, i per tant això és el preu més car dels últims, des del 2013, per exemple, que és quan hi ha dades. Per tant, això diríem que estan en augment, és aquests
que,
preus.
Imagino que de tant en tant, no sé, per curiositat, pel que sigui, mireu anuncis de pisos. Jo soc molt fan de mirar anuncis de pisos, molt, m'agrada molt. I quan veus els lloguers, no, aquí es pot permetre. D'acord que l'altre dia fèiem la conya amb el pis de 40 milions d'euros, que venien a Passeig de Gràcia, en Diagonal, no? Però és que mires pisos de 2-3 habitacions, Ferran, i trobes lloguers de 2.000 i pico euros.
Aquí hi ha diferents problemàtiques, però òbviament la problemàtica o el repte més gran que té, en la meva opinió, el sector immobiliari és doncs l'accessibilitat a l'habitatge en general, i especialment l'accessibilitat a l'habitatge per part de les generacions més joves. Que si les generacions adultes, que diguéssim ja tenen contractes de llarga duració, contractes indefinits, o ja porten X temps que potser han pogut estalviar, les generacions més joves això no ho han pogut fer, porten 10-15 anys treballant amb uns sous baixos, per tant la capacitat d'estalvi ha sigut pràcticament nul·la. I el problema que existeix ja no és tant amb si el preu o el sou que estic cobrant jo a dia d'avui doncs té una bona relació, un bon equilibri o no, sinó que ja estem parlant de si he tingut una capacitat d'estalvi.
Perquè vosaltres, quan veu marxar de casa, va ser perquè us veu casar o perquè us veu comprar un pis o llogar un pis? Com era la cosa, Eva?
Jo és perquè em vaig casar.
Et vas casar?
I vaig anar a viure a Saragossa.
Ah, Saragossa? Caram, allà és més econòmic, el diu als pisos,
sí,
no?
Sí, 20 anys vaig estar visquent allà.
Déu-n'hi-do.
Després vaig tornar un altre cop cap aquí.
Ja, i com era el pis aquell que et vas agafar?
Bueno, era el que era del meu marit, era un pis molt maco, la part nova de Saragossa, diguem-ne, la marge esquerra, que era la part nova, que ara tota la gent jove anava a aquella banda, no? On està el Gran Cas, el Corte Inglés i demés. I el pis és maquíssim, maquíssim.
Ja, Dolors, i el teu primer pis?
El meu primer pis era un pis dels meus pares, i llavors doncs, bueno, vaig estar allà també com 4 o 5 anys i era el pis familiar que havíem tingut, me'l vaig quedar allò, els meus pares van marxar a viure a un altre lloc.
Que bé, no?
Sí, la veritat és
que
sí. I llavors, bueno, era un pis dels anys 60, amb 3 habitacions, petitó, el que dèiem abans.
No, però està bé,
però,
no?
Però per mi, ja veus, fantàstic.
I tu, Carme?
Jo quan em vaig casar, vam llogar un pis que en aquell moment era de renta oficial, que en deien, a prop del Parc Güell, vull dir, allà hi he viscut 53 anys.
Ja veus.
3 habitacions.
En aquell pis has viscut 53
anys. 53 anys,
caram.
Sí senyor. Vull dir, i et dic, bé.
Recordes per quan pagaves al començament?
Sí, 214 pessetes al mes.
Pessetes.
214
pessetes? Tot parlo del 1967.
214 pessetes?
214.
Que bonic. Era, és que és bonic.
Era el preu que en aquell moment... I l'any següent ja ens el van passar a 248.
Sí, no arribaria...
Ja va ser un... un augment.
O sigui, no arribaria a 2 euros.
Un increment important.
No, si ho haguessin de traduir allò perquè qui ens escolti que no pensa en pessetes,
sí.
No arribaria a 2 euros.
Sí, sí. Però ja dic, et parlo del 1967, que va ser quan em vaig casar.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Ara pisos de 214 pessetes al mes no n'hi ha, no?
N'hi ha pocs, hauríem de buscar molt. Jo convido a tothom que busqui a pisos.com, aviam si en troba alguna.
Ell va fent la seva falca publicitària.
Serà complicat. Avisa-me,
poso música, home. És veritat, no? A partir de quin preu pots llogar a dia d'avui un pis a Barcelona?
Depèn de la zona que busquis, òbviament, però, per exemple, sí que és veritat que hi ha una falta d'oferta important d'aquella tipologia d'immobles que facin la funció de tots aquells que estan buscant comprar un habitatge i que tenen una renda mensual, per exemple, per pagar de 700, 800, 900 euros. Per exemple, al centre de Barcelona és especialment difícil trobar un pis que estigui doncs, per sota de 1.300, 1.400 euros si estàs buscant un pis, diguéssim, tipus. I un pis tipus que considerem nosaltres és un pis de 90 metres, que tingui 3 habitacions, bàsicament un pis on una família doncs, pugui començar un projecte de vida.
O sigui, si diu que és difícil trobar per menys de 1.400, diríem que lo fàcil no és per sobre de 1.400, sinó segurament per sobre de 1.600, 1.700...
De fet, Barcelona, en general, i especialment a les zones més buscades, que en quant a lloguer estem parlant doncs, sobretot de l'Eixample, també estem parlant sobretot de Gràcia, és diferent la compra que el lloguer, però sobretot estem buscant d'aquestes zones, també les Corts, estaríem parlant de que les agències immobiliàries, quan els hi entra un pis, pràcticament no tenen temps ni a publicar-lo en un portal, perquè tal com els hi entra, els hi surt. O sigui, òbviament el publiquen per publicitar-lo, però tal com els hi entren, hem tornat a aquella època on hi havia cua. cua de gent per accedir a aquest pis i es presentaven doncs allà amb la nòmina, etcètera.
No, jo me'n recordo, jo vaig jugar al meu pis una època i me'n recordo que era al·lucinant perquè venia la gent ja directament els diners per fer la reserva. O sigui, directament, no? A la que entrava em veien que el pis estava bé i jo crec que les tres vegades que vaig jugar al pis se'l va quedar la primera persona que el va veure. Que és al·lucinant, això, no? És al·lucinant perquè...
Això passa.
Us imagineu canviar de pis ara, aquestes alçades?
Uf, pues sí.
Tu sí? Tu sí? T'agradaria canviar de pis, Eva? Sí?
Bueno, sí, m'agradaria.
A mi també, a mi m'agrada, això de canviar de pis. No, els trasllats, a mi m'agrada. A tu no.
Jo fa dos anys que ho he tingut que fer-ho.
I què?
I encara que he millorat amb el sentit de que, clar, el pis aquell no tenia ascensor. Ara, doncs, per les meves circumstàncies, ara estic en un quart pis amb ascensor, abans era un tercer pis sense ascensor.
Clar.
Però per què? Perquè era de més germana i me'l va deixar quan ella ja no hi era.
Clar.
Però realment marxar després de 53 anys en un barri, anar-te'n en un altre, encara que és l'Eixample, molt maco, tot el que tu vulguis, cèntric, però no és el meu pis.
Clar, no és el teu barri.
Clar, no és el meu barri.
53 anys, és molt normal, això, no?
Jo vaig viure 38 anys a la Gran Via, entre Rocafort i Calàbria, a
l'Eixample. 38 anys? Déu-n'hi-do, eh?
No, després vaig marxar a Saragossa. Després vaig tornar i després vaig anar a Guinardó.
Però jo sóc així també de canviar, a mi m'agrada.
Bueno, jo...
A mi m'agrada, perquè canvies de pis, canvies de barri, canvies de gent, canvies de botigues,
sí.
No?
Però una mica a vegades per les circumstàncies, més perquè vulguis canviar,
ja,
eh?
Ja.
Perquè l'últim pis que jo estava al Guinardó m'hagués quedat allà, estava superfeliç.
Home, el Guinardó s'està molt bé.
Sí, era un pis molt maco i tal, però bueno, les circumstàncies del preu
en general
vaig tindre que marxar.
En general el que fa canviar de pis és precisament les circumstàncies, perquè les circumstàncies de vida van canviant, anem formant famílies, anem desfent famílies, fent famílies, diguéssim que les nostres circumstàncies van canviant i per tant les nostres necessitats també, i això el que fa és que els principals compradors de pisos en general són compradors per reposició, o sigui, són aquells que ja tenen un pis, venen el seu i en compren un de nou, perquè els nous compradors és una miqueta el que estava comentant abans, és molt difícil que s'incorporin al mercat de l'habitatge i més al mercat de l'habitatge de compra.
Sí, perquè hem parlat de lloguer, però la compra està allò...
Sí, tot i que aquest any, per exemple, si fem una anàlisi a nivell nacional, estem parlant de que acumulats durant 12 mesos s'han venut més de 600.000 immobles. Això vol dir que estem en xifres del 2007-2008, o sigui, just al moment de bombolla immobiliària. Això que vol dir que s'està venent molt, i per diferents motius. Un dels motius és perquè hi havia estalvi previ, durant el Covid hem estalviat i hem pogut, doncs, diverses famílies pagar doncs això, l'entrada d'un pis, etcètera, etcètera, i després perquè les circumstàncies fan que la inversió en un immoble, la inversió amb el totxo, com si diguéssim, sigui un valor refugi, perquè hi ha molta inestabilitat, etcètera, etcètera, i per tant a tots els compradors naturals de pisos, tots aquells que a més ara han anticipat veient el canvi de l'Euríbor, etcètera, etcètera, doncs a tots aquests se'ls ha de sumar els inversors i per tant per això s'està venent tant. A dia d'avui, per això, amb el canvi d'Euríbor, canvi de tendència, probablement veurem com d'aquí a final d'any aquesta activitat tan gran en quant a transaccions immobiliàries probablement es vagi refredant una mica.
Déu-n'hi-do. Ferran, t'agraïm moltíssim que hagis vingut avui. Li voleu fer alguna pregunta, alguna cosa, algun comentari? Ja en tenim prou.
És que hem parlat abans ja i ens hem enterat.
No heu de parlar abans, les coses es diuen davant del micro.
És que és xafardera.
Què li has preguntat?
No, bueno, això, jo que tinc un net de 31 anys, ja ho saps tu, i va renyar amb la nòvia i ara també buscava pis i, bueno, a veure possibilitats. Que
i què t'ha semblat? Què t'ha semblat? Li has vist oportunitat o què?
No, la veritat és que no.
Casa teva quantes habitacions tens?
Ara, en aquest moment, dues.
Dues.
Dues. Abans en tenia tres.
Ja.
L'altra tenia tres.
Qui hi ha l'altra habitació?
L'altra habitació, de moment, el meu net quan ve.
Veus?
O els meus nets. O no, perquè tinc dos de més de petits. Sí.
Clar que sí. Ferran, moltíssimes gràcies, com sempre.
Un plaer.
El Ferran Font, director d'estudis de pisos.com. Fem una pausa petita i aleshores hi enfilem 30 minuts, pràcticament, de conversa i de comentaris i de coses. Fins ara mateix. Ara tornem.